casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona.
Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles.
Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
Perquè, com tu, els mercats som autèntics.
Ajuntament de Barcelona.
Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs d'obertura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin. Per aquest esport anomenat vida.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
No et perdis Ifigènia d'Eurípides al Teatre Lliure amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
I aquest sofà al llit? Si ja en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Vols canviar de somriure? A Grup Doctor D gaudeix d'un somriure perfecte amb les tècniques més avançades en ortodòncia invisible. I amb motiu de la inauguració de la nostra clínica Sant Cugat, et fem un escaneig 3D gratuït de la teva boca i un estudi personalitzat. Informa't a bladegrup.com. Grup Doctor Bladé.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
4 minuts. Aquest matí us explicaven que el govern de la Comunitat de Madrid està a punt d'aprovar una reforma fiscal, ara que parlàvem precisament del tema fiscal, que ja s'ha batejat com la llei Mbappé. Per què? Doncs bàsicament perquè, entre altres coses, permetrà als estrangers que s'instal·lin a Madrid i paguin allà els impostos de gravar-se un 20% totes les inversions que facin. Per entendre com funcionarà i què suposa, hem preguntat, volem preguntar amb algú que en sap de la matèria, Joan Pagès, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia i moltes gràcies, senyor Pagès.
Bon dia.
Bon dia. En què consistirà aquesta llei exactament? Què vol dir? Que convertir Madrid en una mena de paradís fiscal pels estrangers?
Vam d'aquesta línia. Realment, és el que ha passat amb Madrid és algo curiós perquè estan anant en contra del que s'està fent a l'estat espanyol, fins que és una llei autonòmica, i del que s'ha fet a Itàlia. Sí, aquí sí que va haver-hi una llei, la llei 6/2002, que és aquella, aquell nom de llei Beckham, en el qual sí que es va decidir atreure talent estranger fent unes bonificacions importants. Concretament, a la primera versió sortia que es pagaven un 50% menys. I, bueno, després hi ha hagut diverses modificacions amb aquesta. Després a Itàlia també es va fer el decret Crescita, que en italià significa creixement, que aquesta és més nova, del 2020, i que també anava amb la mateixa línia. El que passa és que, clar, se'n van donar compte de que això és... era molt injust, perquè resulta que les persones que més... que això se n'aprofitaven sobretot els futbolistes, els esportistes d'elit, sobretot del futbol.
La llei Beckham, no era allò?
Efectivament, efectivament. Sí, sí, que sorties a pagar un 50%. I aleshores sí que estava prevista per tots els inversors, però realment estava pensada per això. Està aquí que, bueno, fins i tot mires aquí els tràmits parlamentaris, com es va fer, doncs era pels futbolistes. I es va decidir treure, i ara la llei aquesta, aquesta llei que està, ara està a l'article 93 de la nova llei de l'IRPF, és el mateix d'això, s'han tret els esportistes. Sí, els esportistes no poden aplicar la llei Beckham, no ha desaparegut dels esportistes. Diu llei Beckham perquè estava pensada, fins i tot la llei es va aprovar el desembre del 2002 i el 2003 ja entrava el Beckham del Real Madrid. Però doncs, aleshores sí que el decreto Crescita també l'han anul·lat aquest any. Ah, o sigui, i en canvi ara resulta que ara...
Sí.
No, senzillament, que ara és l'Autoritat Autònoma de Madrid qui l'ha recuperat i l'ha recuperat amb molta força. Pensi que el resultat pot ser el mateix que la llei Beckham pels esportistes quan resulta que només s'aplica a la part autonòmica de l'IRPF. Clar, com tu has dit aquí, és un 20% de totes les inversions que es facin. Però, clar, són inversions, poden ser en immobles, poden ser en béns mobiliaris, accions, clar, només que es compri una casa ja, doncs ja sense dir, d'aquí com ha sortit aquí en alguna publicació, això es pot suposar, doncs, bueno, una rebaixa del 50%.
Per tant, vol dir que una persona italiana que vulgui, o alemanya, que vulgui comprar-se un pis en un barri, diguem-ho, o de Madrid, o de la Comunitat de Madrid, és igual, a Parla, li sortirà un 20% més barat que un habitant de Parla?
No, és que és pitjor. Pot arribar a ser un 50%, Un 50% pot arribar més. És a dir, si fixis una cosa, hi ha una simulació que he comprovat els números, està publicada, no l'he fet allò, però he comprovat els números amb la normativa estatal i amb la normativa autonòmica actual i la que es pensa aprovar, aquesta llei MPP. Resulta que si es parla d'uns ingressos totals de 40 milions, una persona que visqui aquí a Catalunya, sap, aquí pagaria uns 20 milions. O sigui, un jugador que sigui captat pel Barça o pel Girona, sortiria que podria pagar 20 milions. La tarifa li sortiria en 50%. En canvi, a Madrid, amb la nova llei, li sortiria 10.
Per tant, sí, un 25%. Des d'un punt de vista, perdona, li diré d'una manera, clar, no hi havia pensat ara, jo m'anava ara a qualsevol persona que vingués al món. Clar, és a dir, a qualsevol persona, vull dir, a un treballador d'una multinacional, de la Bayer, que vingués a treballar a Catalunya. Però, és clar, si entrem ja en el món del futbol, vol dir que això ja passa al País Basc, que pel tema fiscal és més convenient anar al País Basc a jugar que no pas, per exemple, a Catalunya o altres territoris de l'Estat, Però, clar, és que ara, perquè a la competència Barça-Madrid només falta aquesta col·locar-li. És a dir, que Madrid tindrà uns avantatges fiscals pels futbolistes que vinguin de fora de l'Estat molt més gran que els que vinguin a Barcelona.
Bueno, doncs significarà que un del Barça li haurà de pagar molt més al futbolista, perquè jo pel que he llegit, jo no soc un expert en el món de la contractació de futbol, però, per exemple, aquí sí que hi ha alguns autors, com López Pérez, que ha escrit molt, sobretot sobre fiscalitat, Ana María Rosa Pérez, que és una persona que sap molt d'aquest tema, no? Però, doncs, aleshores, es veu que aquí es pacta, sobretot, amb net. Sap? És a dir, el jugador diu, mira, jo vull cobrar net tants diners. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, posen els impostos. Sap? Jo vull cobrar... En aquest senyor, jo diria, escolta, jo vull cobrar 30 milions. Doncs, vale, doncs, aleshores, tu n'he de pagar 40, si pots.
Sí. Això ja li puc assegurar jo. És a dir, el Barça, si vol arribar a pagar el que el Madrid farà des d'un punt de vista de fiscalitat ho posarà el Barça. O sigui, la diferència és que això no ho pagarà el futbolista. Però, clar, el cost va pel Barça. El cost va pel Barça. És a dir, que no jugarà amb igualtat de condicions el que passi a Madrid amb la resta de territoris de l'Estat, amb un club de futbol. Amb la resta de territoris de l'Estat. Perquè estem parlant d'un dàmping fiscal i, en aquest cas, clarament futbolístic, també, és clar.
Exigerat. Sí, jo el trobo xixerat, és xixerat, però esclar, però realment és que el sistema li permet. Una cosa que això és... Per què es va derogar el que ara Madrid ha captat per si mateixa? Es va derogar perquè, esclar, es dubta la seva constitucionalitat, saps? Perquè, esclar, realment, dius, bueno, és que per captar tot calent, però a la pràctica això s'aplica essencialment als futbolistes. Són els que tenen més d'això. És a dir, clar, una persona perquè sigui futbolista que hagi de pagar la meitat, és a dir, penso una cosa, que aquest senyor que cobra 40 milions és com si estigués cobrant 200.000, un treballador que estigui cobrant aquí uns 20.000 euros, que és una xixerat. Aleshores sí que, aleshores és com aquí, hi ha dubtes de la Constitucional. Què farà el Tribunal Constitucional? No ho sabem, perquè sap que el Tribunal Constitucional té els seus propis criteris. I llavors per això es va treure. Ara això es va tornar a plantejar sobre el taulell aquest punt, que és algú... Bueno, és algú curiós, no?
Sí, algun...
Jo trobo escandalós.
Alguns mitjans han arribat a dir que amb aquesta reforma Mbappé podria pagar els mateixos impostos com madrileny mileurista. Clar, és que això es diu la llei Mbappé, perquè evidentment parla d'estrangers que venen a viure, que aniran a viure a Madrid. Per tant, vol dir que això, no ho sé si quan es va fer això van pensar en Mbappé o pensaven en generar gent que vingui a viure a Madrid des de fora. Perquè estem parlant de que això li passarà amb una, com deia, amb un alemany que vingui de la Bayer o amb un italià que vingui de la Pirelli, per entendre'ns.
Efectivament, sí, li pot passar qualsevol. Si aquí no es discrimina, pot ser qualsevol. El que passa és que es veu que estadísticament els que més... o potser com els que més surten a la premsa, però fins que són els que els donen nom a les lleis. Aquesta, la primera, aquesta, la llei d'aquesta del 2002... Beckham i aquesta Mbappé. Beckham. Perquè va ser el primer que es va beneficiar com a mínim famós. I això s'ha beneficiat, i se sap que s'ha beneficiat amb molts altres futbolistes.
Clar, això els perfils que...
també, lo basa que...
Els perfils que s'atraurà més aquesta rebaixa fiscal són gent de calés, esclar.
Evidentment.
Però és que hi ha un factor...
Clar, perquè resulta que la gràcia d'aquí que tu has residit fora, que siguis estranger, resident, saps que residis en un altre, i llavors sí que vinguis aquí i llavors inverteixis com més diners, millor. Invertir en què? En immobles, si t'has de comprar una casa a la casa, o en altres actius, invertir en bord, invertir, fer inversions. Clar, això és qui ho pot fer-ho, destinar la major part del sou a inversió? Pues ho faran les persones que guanyin molts diners, que tenen molta més renta disponible. I aquí tenim els futbolistes que cada cop i volta cobren molts millors de diners.
Sí, però miri, els futbolistes, en definitiva, té una importància relativa, perquè són unes persones físiques concretes que fan coses concretes. Però, si això ho apliquem a empresaris, a grans gestors de companyies, que en un moment determinat la companyia els hi pregunta, escolta'm, hem d'obrir una delegació a Espanya, hem de muntar la nostra estructura a Espanya, què et sembla? I potser per principi dirien, escolta, mira, o per principi, o per comoditat, o perquè els agrada estar a la vora del mar. Mira, m'agradaria Barcelona. El moment en què hi ha aquesta situació, això canvia radicalment. I per tant, no és únicament que un futbolista, que en definitiva té la importància que té, és un. Estem parlant d'una quantitat d'inversions que això pot generar paral·lelament, que se'n van a Madrid, perquè evidentment estem fent un dumping fiscal respecte de lo que pot oferir una altra comunitat, un 20% pràcticament sí, en cada un dels sous. És a dir, un directiu pot dir, escolti'm, jo miri, posats a triar, m'estimo més anar a viure a Madrid, encara que potser m'agradaria més viure, jo que sé, a València o viure a Barcelona, però com que fiscalment m'estalvio un 20% cada vegada que faci una inversió, com vostè diu, immobiliària a Madrid, doncs jo me'n vaig a viure a Madrid. I això sí que entra en un terreny d'una competència absolutament inadmissible. Jo no sé el que dirà el Tribunal, suposo que això es portarà al Constitucional o algun altre, perquè és que em sembla...
Que sí. Jo espero que sí.
És esclar, des del punt de vista d'això, això és insostenible.
Sí, perquè, esclar, a més, això se suma i altres figures, no és aquesta que sigui aïllada. el de l'impost sobre el patrimoni, l'impost sobre successions...
El mateix IRPF, el mateix IRPF, que a Madrid és molt més baix que el patrimoni. Successions, efectivament, patrimoni... Efectivament. Clar, en definitiva, home, és que anar a viure a Madrid, home, no sé si es pot dir un paradís fiscal, perquè potser això és un pèl exagerat, però per les grans fortunes és un xollo. És un xollo, però és que ja
insisteixo...
No és únicament el tema de que una persona física en un moment determinat s'estalviï diners, que mira, sí, això, el Beckham o l'Mbappé o qui sigui, té la importància que té, aquests ja tampoc els hi vindrà d'aquí. És que són els directius de companyies que en un moment determinat arrosseguen també tota una quantitat d'entorn d'altres directius que s'instal·len allà, i tot això sí que és un perjudici molt gran per les altres comunitats.
Sí.
Doncs això seria la llei Mbappé, que, repetim, és una reforma fiscal que està a punt d'aprovar a Madrid i que, efectivament, això encara s'està... El merder està a les beceroles, encara no ha començat a explosionar, però, efectivament, aquí això...
No.
I, a més, quan això passa a la derivada ja del que deia el Ramon Rovira, del que deia de les grans multinacionals i dels grans executius, però ja passa una cosa tan popular com és el futbol, i afecta el futbol, calcem-nos, que venen corbes. Moltes gràcies, Joan Pagès, professor catedràtic de dret financer i tributari de la Rovira i Virgili. Moltes gràcies i bon dia.
Un parell, una abraçada.
Ara parlem, un quart d'ons, un segon, sisplau.
Dicen que ya está todo inventado. Na-na-na-na-na-na, algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Júlia García neta entre dofins hologràfics amb ulleres de realitat augmentada. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. Ramon Bilbao, la curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Comptes remunerats Bankinter. Hi ha una escala de risc que va d'1, menys risc, fins a 6, més risc. Els comptes remunerats Bankinter els correspon al risc 1 de color verd. Entitat adherida a l'FGT espanyol, que cobreix fins a un màxim de 100.000 euros per titular.
Si cada dia treballes per als teus diners, a Bankinter fem que els teus diners treballin per a tu. Amb el compte digital sense comissions, amb rendibilitat sense límit de temps. L'únic d'un banc cotitzat sense condicions i que ara et dona fins a un 1,5% TAE, 1,44% TIN de rendibilitat sense límit de saldo. Per a saldos iguals o superiors a 50.000 euros i amb liquidació mensual d'interessos. Font Intelligence, oferta fins al 30 de juny de 2024. Informa-te'n a bankinter.com. El banc que veu els diners com els veus tu.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos complets dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Un momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'11 vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complets gràcies a tothom, perquè la loteria de l'11 toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
És molt... Jo estic que... De debò que no me l'esperava aquesta. Aquesta sí que no l'havia vist. Clar, perquè ara que es calcin els clubs de futbol... És veritat una cosa, Melero, que estem parlant de futbol, eh? Però que això que estem sentint... Clar, ara entenc per què es diu llei Mbappé. Entre altres coses, perquè això fa veure l'Mbappé en contra de qualsevol altre... Perdona, Mbappé i l'Atlètic de Madrid, també. I el Rayo Vallecano i el Getafe. També és, i no només els d'aquí, i els equips de bàsquet. Evidentment, i a tots els esportistes. Però també d'altres. I una cosa... que és que això reforça una idea, Melero, que és que viure a les capitals ara és impossible.
Home, és horrorós. Mira, un treball de camp senzill que vaig fer la setmana passada amb un jutjat de la d'instrucció de l'Audiència Nacional, tots els funcionaris d'allà, tots de Madrid, ningú no pot viure a Madrid. Estan tots vivint a Segòvia i a Ciutat Real. Els que, vull dir, a Madrid, com a única alternativa.
Ara, dir, estan ara que tenim el Madrid F, us demaneu que us quedeu tots entre les coses, perquè el Pablo Iglesias al final no pot ser per un problema personal res greu, gràcies a Déu, i per si que tindrem d'aquí uns mesos l'Enric Juliana. Digues, Ramon.
No, anava a dir que té raó el que diu el Xavier, però és que a Madrid tenen un problema encara més multiplicat, perquè a Madrid es dona, primera, això que estàvem dient ara, les facilitats fiscals per anar a viure a Madrid, que per tant els que hi van a viure, no, evidentment no som gent de classe mitjana, sinó que són gent que tenen molts diners i que per tant els hi surt a compte viure a Madrid. Viure a Madrid els hi surt a compte perquè 50% de l'any més un dia et permet fer la declaració de renda a Madrid, és a dir, beneficiar-te. Però sobretot hi ha una segona cosa, que és la onada de gent procedent de Llatinoamèrica, d'alguns països amb situacions complexes, com per exemple Venezuela Colòmbia, Mèxic, que es traslladen a viure a Madrid. Tenen molts diners, però molts diners vol dir molts diners, que fins ara el seu destí era Miami, això de Miami... no sé, sigui pel temps, sigui perquè seran cansat, doncs els hi fa més il·lusió a Madrid, té un avantatge fonamental, que és que la llengua, i sobretot, tenen molts diners per comprar qualsevol cosa. Aleshores, això està provocant allò que en diuen gentrificació, no?, que és expulsar la gent dels centres, però ja no estem parlant de gent, diguem-ne, de classe mitjana o de rendes mitjanes, estem parlant de gent que pagava rendes altíssimes, que arriben aquests i paguen literalment el doble. Però el doble sense ni moure una cella, eh?
Sí, sí, els riquets es veuen expulsats pels milionaris.
Exactament, que es veuen expulsats del barri de Salamanca a un barri una miqueta més.
Clar, perquè, això... no van, perquè aquests no van aquests llatinoamericans rics que arriben, evidentment, no van a viure a Usera.
No, van a viure al barri de Salamanca i saben perfectament on volen anar i, a més, és que no els hi ve.
Però és que és curiós, tu mira que Madrid i Barcelona fa un efecte aspiradora, xucla recursos de tot el seu entorn geogràfic i expulsa els seus habitants. O sigui, és un doble fenomen d'absorció.
I hi ha un tercer fenomen derivat d'això, que és les grans capitals expulsen els seus ciutadans i què passa? Que els que vivim a les ciutats properes o a la primera corona, els preus de lloguer s'han disparat com mai. És a dir, a Vilafranca estem gairebé en els 1.000 euros.
Clar.
És impensable això, estem a 50 quilòmetres gairebé.
Bueno, perquè en un context com el nostre d'economies obertes i globals on ni es vol ni es pot regular, amb un creixement demogràfic a les ciutats i un desequilibri territorial cada cop més gran, és a dir, si mirem, per exemple, l'evolució de la demografia catalana, és el moment de la història de Catalunya en què menys gent viu a l'interior del país i que més població té el país, que per tant més concentració hi ha a la zona costanera, i això vol dir Barcelona era la metropolitana, però vol dir també Vilafranca, és a dir, vol dir les comarques
litoral,
que
sí.
Estan més litorals, i com que no resolem aquesta pugna que hi ha, no?, en l'habitatge sobre si estem parlant d'un dret, i un dret per als d'aquí i pels que viuen aquí, o estem parlant d'un bé especulatiu i amb el que es pot fer negoci, doncs passen aquestes coses a Madrid, a Barcelona, i com ha passat a totes les grans ciutats europees. Senzillament jo crec que els ciutadans i els hauran de fer que els poders públics prenguin una determinació o una altra sobre quina és la situació de l'habitatge i si s'ha de regular, si s'ha d'invertir molt més en parc públic o com s'ha de regular d'alguna forma la demografia. És que no, és que
és que no hi ha altra.
Un ministeri de vivenda però els miracles, i fer-ho tot compatible, no hi són. I després
Ana, sobre el tema, Ana Gómez.
No, jo la llei Mbappé aquesta, com es digui, em sembla el mateix de sempre, és a dir, anar xuclant de la mamella. No en tenen prou amb la capitalitat, ara s'ha tret, el govern espanyol ha tret la possibilitat de que els estrangers que inverteixen doncs, per més de 500.000 poguessin tindre la nacionalitat, doncs ara se n'inventen una altra per anar xuclant, perquè fixa't que no estem parlant dels esportistes, és important, perquè no solament és futbol, és qualsevol esport, qualsevol estranger que vulgui viure a Madrid, un 50% menys d'impostos són molts diners, però és que després estem parlant de tots els empresaris, executius, estem parlant d'un munt de gent que, i això no és dumping fiscal, i després em venen a parlar de la igualtat dels espanyols cada vegada que obren la boca. Vull dir, vaja, jo suposo que això no prosperarà perquè això sí que és una regla del joc absolutament trencada i que confirma el que sempre tu dius, Jordi, de que els que s'han independitzat són ells. Vull dir, això és absolutament intolerable. Intolerable, i això sí que és un greuge fiscal, precisament a Catalunya, que tenim un greu problema fiscal, perquè tenim una fiscalitat massa alta, i moltes empreses, a Lleida, per exemple, algunes se'n van a l'Aragó, etc. Doncs jo crec que això no pot prosperar de cap de les maneres, perquè és trencar completament la baralla del joc.
Re, 3 minuts i d'aquí uns moments saludem ja l'Enric Juliana i d'aquí uns moments també saludarem John Sistiaga. John Sistiaga és un periodista que estrena un programa 4 que es diu Otro Enfoque i que fa un reportatge sobre Miguel Ángel Rodríguez. Amb Miguel Ángel Rodríguez, amb Pablo Iglesias també. Per cert que en aquest reportatge, Pablo, que també he vist la foto, oi?
Sí, i surt en el programa aquesta foto. Sí, és una foto d'un quadre que té Miguel Ángel Rodríguez a casa seva, on hi ha diferents personatges així coneguts.
Bueno, és un quadre on es veu. Atenció, eh? On es veu. La Isabel Díaz Ayuso com si fos la Madonna, com si fos la Verge, agafant el cos de Setangana com si fos Jesucrist. O sigui, baixat de la creu.
Sí.
Baixat de la creu. I juraria que per allà hi ha
una Pietà.
Sí, una Pietà. Sí, sí. Una Pietà. I al costat de la Pietà es veu Rosalia per la part esquerra i jo juraria que és Billie Eilish per la part dreta.
A veure...
On està?
Sí.
Jo juraria... No està
ara
enlloc.
Ara us l'ensenyo.
No està enlloc.
És una foto que li he enviat jo al Basté.
Sí, dit això, vist així, és a dir, coneixent Enric Juliana, amb els quadres de l'Enric Juliana, amb el toro de l'Enric Juliana, si agafa aquest quadre que tinc aquí, li fot els pròxims diumenges a La Vanguardia fins després d'estiu, estarem parlant d'aquest quadre, perquè és que és la Pietà, és Isabel Díaz Ayuso agafant el cos de Jesucrist amb la cara de Setangana, mentre, com si fossin altres verges, a la dreta, a la seva dreta, Billie Eilish, i a la seva esquerra, Rosalia, estan plorant la pena del Déu caigut. Un moment.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Si et falla la connexió amb la teva companyia, se t'acaba el descompte que et van oferir o el servei tècnic et fa esperar, llavors te'n recordaràs de Gestel. Perquè a Gestel tens fibra boníssima, mòbil i un servei de qualitat, tot per 43,95, preu definitiu. No esperis més i canvia't a Gestel. Truca al 1510. Al 1510...
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te a les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Nucleo Digital School. Visita nucleo.school.
Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependents, perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessiten. Truca'ns al 937 07 63 76 937 07 63 76 i t'ajudarem.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Contracta la teva assegurança de llar amb Berti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són 11:15. Rick Juliana, bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem parlant d'aquest quadre, que ja te'l passaré perquè el vegis.
Sí, aquest... bueno, tinc curiositat.
Sí. està, diu que està Mònica
Surt Alsamor. Surt en una part del programa de John Sistiaga, quan entrevisten a Miguel Ángel Rodríguez, ens l'ha enviat un amic que hi treballa, sí, però com que s'emetrà i el veurà tota l'audiència, doncs a l'Enric Juliana li pots passar.
A veure, és una cosa hortera.
És molt hortera.
És molt hortera. Estàvem parlant aquí, Enric Juliana, de la llei aquesta que s'anomena llei Mbappé, que és una vegada més un altre exercici de dumping fiscal per part de la Comunitat de Madrid, amb aquesta idea de que Madrid de que el procés ha agafat el pont aeri.
La llei Florentino, podríeu...
També, donar, no? també.
Potser seria més precís. Bé, jo crec que... o sigui, a Madrid hi ha un projecte de fons, que és que la ciutat arribi a tenir uns 10 milions d'habitants a l'any 1950. La dinàmica que en aquests moments està en marxa va en aquesta direcció. Hi ha algunes persones que ja ho tenen bastant estudiat i fins i tot aviat sortirà un llibre una mica amb aquesta tesi, no? Hi ha una possibilitat material clau per poder realitzar aquest projecte, que és l'espai. O sigui, quan aneu a Madrid amb avió, quan t'apropes a la ciutat, és perfectament visible a partir d'un moment la separació entre l'àrea urbana i la natura, però amb una particularitat, que és que no hi ha res. O sigui, a partir d'un moment es pot créixer. És com si Madrid pogués créixer des de Lisboa amb l'únic obstacle de superar alguns rius en el seu recorregut. Ja? Estic exagerant, però ja m'enteneu el que vull dir. Vull dir que hi ha disponibilitat d'espai, molta disponibilitat d'espai. Per exemple, a l'hora de projectar infraestructures, això és un avantatge claríssim, perquè no hi ha els drames que hi ha, per exemple, a Catalunya o en qualsevol zona litoral, que sempre són les zones més densament poblades. doncs, el litoral mediterrani, construir una línia de tren, construir una carretera, en fi, és un drama perquè es toquen molts interessos, es toquen molts nervis, diguem-ne, no? En canvi, en un espai físic com el del centre de la península, això és més fàcil, les expropiacions són més fàcils, etc, etc. I aleshores també es pot construir més vivenda, és qüestió d'anar planificant el sòl, anar construint. Per tant, amb una dinàmica, que és la que en aquests moments que heu descrit bastant bé, no? És a dir, per una banda es fa una atracció de capitals perquè inverteixin fort en el centre de la ciutat, aixecant els preus d'una manera rotunda, no? I per tant fent prohibitiu determinades àrees de la ciutat per unes rentes, ja no rentes baixes, sinó rentes mitja-altes, vull dir que, és a dir, es provoca una reestructuració en definitiva, no? de tota l'àrea urbana amb aquesta projecció. I jo crec que aquest és un projecte que ve de lluny i que és un projecte pues, que en la seva, si es porta a terme fins als seus últims extrems, pues, el modifica substantivament la morfologia espanyola, és a dir, una capital de 10 milions d'habitants que podria ser pràcticament la població que tingués Catalunya segurament als 50, no? Perquè Catalunya pot créixer encara demogràficament, ha crescut aquests darrers anys passats, 10 anys, pot seguir creixent, però també té un límit perquè el nivell de densitat, estic posant l'exemple de català, podria posar l'exemple de la Comunitat Valenciana, també, o sigui, hi ha uns límits, no? Uns límits físics i de, que no es poden, que difícilment es poden superar, no? Aquest és el, jo crec que aquesta és la qüestió de fons. Hi ha més coses, hi ha una, evidentment, una batalla política i ideològica. Jo crec que en aquests moments està en curs en aquest país, però no únicament aquí, però aquí amb molta claretat una batalla contra els impostos. És a dir, es vol desprestigiar els impostos. I això, sí. A Madrid tot és més barat. Aleshores, la resposta immediata des de qualsevol altre lloc del país és dir, bueno, jo per què pago tants impostos aquí, a Catalunya, per exemple? O qui diu Catalunya podria dir un altre lloc, no? La batalla contra els impostos, provocar un cert clima d'insurrecció fiscal. L'altre dia, per exemple, la patronal espanyola plantejant que les cotitzacions empresarials les pagui el treballador, és a dir, que se li pagui a l'empresa, se li pagui directament a ell, no que no es detreguin directament, com es fa ara amb la nòmina, sinó que tots els diners la butxaca el treballador i que ell vegi el que significa pagar. Evidentment, si el sou és baix, aquest que significa pagar es convertirà probablement en algun percentatge de determinat de persones en una actitud negativa. Deixa'm els diners, ja m'espavilaré. Si em poso malalt, ja veurem, però sóc jove encara, no? Per tant, i aleshores el dia que els hospitals entrin en col·lapse, pues ja estarà feta la feina perquè algú pugui dir, pues, mi ho sentim molt, però la sanitat pública ja no és viable i hem d'anar a models diferents. Mm-hmm. Això és el que està en joc, i això és molt importantíssim, perquè està en joc, en el fons, el model social.
Mm. Escolta'm, a Madrid...
En els seus fonaments bàsics, no en els seus detalls, en els seus fonaments bàsics.
Enric, estaves parlant d'això, però abans estàvem nosaltres també, com que estàvem sentint la sessió de control al Congrés a les 9, sí. I ara... posem el mateix sac que el que és la dona del president de l'Obert d'Espanya amb el tema de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Una cosa és una cosa, és una història i l'altra és una altra. Amb el cas de la Begoña Gómez, avui hem vist, no sé si ha sigut un punt també teatralitzat o no, però el Jordi Armentera ens ha dit, diu que és la cara de quan està, de quan ha dormit malament i està molt emprenyat. Quan avui ha contestat... A Gabriel Rufián, quan li ha preguntat si creen la justícia espanyola, diu, a pesar de tots els informadors, sí. És a dir, amb el tema de la Begoña Gómez. Clar, a partir de que treus el triomfo de manos límpies, aquí ja podem començar tots a apretar a córrer, no, Enric?
Bueno, em sembla que a la taula hi ha un advocat
de
prestigi, a més...
Sus órdenes.
Que ho deu conèixer bé. Manos límpies és una organització d'extrema dreta. Que té la facultat, gràcies a una mesura que en el seu moment es va adoptar de les acusacions particulars, tot això, és a dir, ha crescut amb amb aquest cavall. Jo no sé, m'agradaria conèixer l'opinió de l'advocat Melero sobre la funcionalitat actual de les acusacions particulars.
Bueno, són acusacions populars, que són una peculiaritat espanyola i que
només
que té algun lloc més, però bàsicament el nostre entorn és una peculiaritat espanyola. Quan li expliques als estrangers s'estranyen moltíssim, vull dir, hi ha molts països que no pot haver ni acusació particular ni la de la pròpia víctima, vull dir, si un cas no l'assumeix el fiscal, doncs no hi ha cas i s'ha acabat la història. Però aquí, a més d'acusació particular, que encara es pot justificar, hi ha l'acusació popular.
Què vol dir?
L'acusació popular és qualsevol ciutadà que pugui manifestar algun tipus d'interès difús amb el resultat d'un procediment criminal. Llavors, vull dir, una associació, doncs un sindicat com Manos Limpias, li posem sindicat amb totes les cometes que vulguis, eh? Vull dir, un sindicat que té els seus estatuts com a fonament vetllar per la pulcritud i integritat de l'administració pública...
Com l'òrbita atòmica.
Vale? Vull dir, es considera que està legitimat per intervenir en un procediment que pot afectar responsables públics. I aquí tens una acusació popular, que és un cos estrany i que, a més, ha fet un interès absolutament espuri. Ojo, hi ha moments... L'associació de dones Clara Campoamor, que va a procediments contra agressors sexuals i tal, que estan perfectament legitimats i que tenen un sentit, i després hi ha excrescències, perquè són excrescències, com Manos Limpias, que han trobat una font de negoci amb l'exercici de l'acció penal.
I llavors ells van allà?
Ells van allà, dipositen una fiança, perquè l'acusació particular de
pagar?
Popular, però és una quantitat simbòlica, vull dir, d'uns milers d'euros com a molt. No,
però has de poder demostrar alguna cosa, no, d'entrada?
No, vull dir, tu et presentes allà, escolti, jo sóc Manos Limpias, miri, sóc un sindicat, estic constituït, estic registrat al Ministeri de l'Interior. Entre els meus objectius fundacionals estan el de preservar la pulcritud de l'administració pública, però ja està, I quan és la fiança? 5.000 euros, aquí els té, i ja està, i comparec, i tinc accés al procediment, i, bueno, i puc fer un ús, un mal ús de la meva actuació processal com s'ha vist i com s'està veient.
Jesús.
És això.
Ric.
Sí, sí, no, és interessant. Probablement l'acusació popular va néixer en la transició com un intent potser d'equilibrar algunes dinàmiques de la justícia en aquells moments, i s'ha acabat convertint en una mica el contrari del que es perseguia. Pot ser que hagi estat aquesta la gènesi, no? Però un cop el cavall està en marxa, aleshores ja no és fàcil aturar-lo, no? Bé, aquí estem... Sí, abans ho apuntaves, és a dir, aquí és el que, diguem, en aquests moments hi ha un pols, un maig, no?, per veure si la situació, podríem dir, d'aquí unes setmanes queda de la següent manera, que és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, semi-exonerat i acusada la dona del president del govern. Aquesta seria una mica, si això fos combat d'ajuda, doncs podríem dir que el que es persegueix és que la foto final, poc abans de les eleccions europees del 9 de juny, pogués ser aquesta, i per segurament aquesta iniciativa judicial i aquest jutge. A Madrid sempre hi ha un jutge de primera instància que pot recollir la teva denúncia, no se sap mai, però sempre hi ha un que la recull, no? I això què pot originar? Bueno, pues, pot originar, pues, que algú sigui cridat a testificar, per tant a anar a declarar al jutjat amb la conseqüent, doncs, moment d'imatge, no? Imagineu, doncs, el moment que la dona del president del govern, l'esposa del president del govern, doncs, ha d'anar a declarar al jutjat. Després ja es veurà quin recorregut té això, però ja has creat una escenografia. Bé, això és... Aquesta és la dinàmica en curs, perquè estem, a més, immersos en una autèntica gincana electoral, les eleccions basques, ara venen les catalanes, i després venen les europees del juny, que seran veritablement importants, també les catalanes ho són més, jo crec que de les tres, possiblement, estructuralment, les més importants són les eleccions a Catalunya, però les eleccions europees ho seran molt, són unes eleccions de caràcter general que vindran, que es caracteritzaran segurament com una mena de segona volta del que van ser les eleccions del juliol de l'any 23, no? Per tant, mesos de voltatge, mesos amb curves, mesos amb tensió de fons.
Val.
Digues, Ferran Casas.
Sí, no, jo crec que tot això que estem parlant a la tertúlia del Gran Madrid i que parlàvem amb aquest fiscalista, també el tema aquest dels impostos i aquests canvis a les figures fiscals, al final hi ha una contradicció a resoldre, no?, amb aquest dumping fiscal. Estem a favor de l'autonomia financera, abans parlàvem del sistema de finançament de Catalunya, del fet de que les comunitats autònomes doncs, puguin tindre més autonomia financera i puguin regular més la seva fiscalitat, però clar, això crea aquests efectes no desitjats de dumping fiscal, en el cas doncs d'aquest Madrid DF que s'està beneficiant de l'efecte seu, no? I amb la captació de grans fortunes, que en aquest cas Madrid és cert que capta grans fortunes, però no capta grans fortunes provenents de Catalunya, que és un altre dels efectes que es produeix, no? Madrid fa d'aspirador del que té al voltant, no de Catalunya i del País Basc, que si mirem, per exemple, el seu pes relatiu en el PIB, el pes relatiu de Madrid en el PIB espanyol s'ha disparat en els darrers anys, però ho ha fet a costa de l'Espanya buidada, no ho ha fet a costa de Catalunya i del País Basc. I, de fet, a Catalunya segueixen creixen cada any les persones que són declarants de patrimoni, d'impost de patrimoni. Per tant, sí que segueix havent-hi o se segueixen captant a Catalunya grans fortunes. I sobre el model territorial, que comentava l'Enric Juliana, jo crec que hi ha una estratègia, no?, i que comença amb l'aznarisme quan decideixen doncs que volen un París, no? I aquest París és un gran Madrid, i de fet, per exemple, les autopistes radials al voltant de Madrid que es fan al final de l'aznarisme responen a aquesta lògica. Després es van haver de rescatar quan tota la crisi financera, perquè hi va haver una parada a l'economia, però estan pensats en aquest gran Madrid doncs, que tingui 10-12 milions d'habitants i que sigui la gran metròpoli del sud d'Europa, no? Per què? Perquè s'arriba a la conclusió doncs, de que el poder econòmic i el poder polític que sempre havia tingut Madrid doncs, se li ha d'afegir el poder econòmic. I hi ha un partit, que és el Partit Popular, no?, que Madrid actua pràcticament com un partit nacionalista, com un partit regionalista, que a més fa compatible una mena de nacionalcatolicisme amb aquesta mena de turbocapitalisme liberal que permet aquest model. I hi ha una altra peculiaritat de Madrid, que és que si mirem el context europeu, la majoria de les capitals són més progressistes, estan més a l'esquerra que el conjunt del país. En canvi, a Espanya això és al revés. La capital, Madrid, està molt més a la dreta que el conjunt del país.
Ara que parlàvem de...
Una cosa, Ferran. Sí, el que dius penso que és que és encertat, però faria alguna petita matisació. Nosaltres a La Vanguardia vam publicar fa ja més d'un any una informació de molt interessant d'Eduardo Magallón, que és un periodista de la secció d'Economia, on explicava l'evolució de la quota, diguem-ne, de les diferents comunitats en la composició del producte interior brut espanyol. És a dir, com havia evolucionat al llarg del temps, i la gràfica començava a finals dels anys 50, és a dir, podríem dir-ne que era una gràfica que arrencava amb el pla d'estabilització del 59, no? Aleshores, en aquesta gràfica donava uns resultats molt interessants. Per exemple, un d'ells és que la quota, o sigui, la part que li pertoca a Catalunya en el producte interior brut espanyol en aquest període de temps, és a dir, agafem 59, al moment d'aprovació del pla d'estabilització, fins ara s'ha mantingut estable, pràcticament dibuixant una línia recta que ha anat oscil·lant entre el 19 i el 20%. En els moments més baixos el 19, en els moments més alts el 20%. Això es pot llegir com una línia de resistència, podríem dir-ne, tenint en compte les dinàmiques que hi ha avui, però també es pot llegir de dir, bueno, pues, potser si les circumstàncies haguessin sigut unes altres, aquesta curva...
I un canvi, Enric, en la composició. Perquè
sí, però després, després l'altra novetat és que efectivament la línia del que correspon a Madrid, que en realitat Madrid és la província de Madrid, en realitat la comunitat autònoma de Madrid és la Diputació Provincial de Madrid reforçada. En realitat, el govern regional de Madrid és un govern metropolità reforçat amb capacitat legislativa. Què és la Comunitat de Madrid? Un govern metropolità reforçat amb capacitat legislativa. No té que administrar, no té que garantir que la sanitat pública arribi a 300 quilòmetres de la Porta del Sol. Això s'encarrega a nosaltres. Aleshores, Madrid puja, es dispara, se situa doncs, al nivell de Catalunya i en algun moment, aquests darrers anys, superant-la amb algunes dècimes, i totes les altres autonomies baixen, inclòs el País Basc. O sigui, el País Basc avui representa menys del producte interior brut del que representava fa uns anys.
Però per la frenada demogràfica.
Bueno, però no sé...
Sí, sí, no, no, vull dir que tot té...
Perquè la indústria, probablement, al País Basc, tot i que manté una base industrial important, pues, ha disminuït per les raons que siguin. És a dir, els canvis són, bàsicament, que és que l'efecte aspirador té repercussió a tota Espanya i hi ha una Catalunya que manté intacte el 19-20%.
Això
es pot llegir, insisteixo, de dues maneres. Una lectura positiva seria dir, bueno, hi ha el teixit, malgrat tot, el teixit socioeconòmic català és resistent. La lectura negativa dir, bueno, si no estéssim immersos en aquesta dinàmica, probablement
la lectura negativa d'aquestes dades és que és veritat, Catalunya manté, com deia, el seu pes relatiu en el PIB i Madrid és la que fa de xucladora dels seus voltants, de les Castelles, però el problema és que el PIB català ha canviat una mica d'estructura, és a dir, hi ha menys pes de la indústria, que és el que aporta valor afegit i paga sous més alts, i hi ha més pes, en canvi, del turisme i dels serveis, que són sectors normalment amb menys valor afegit.
10 minuts i arribem a les 11 en punt del matí, abans de...
Deixes preguntar-li una cosa, Enric? No, ara no,
a la publicitat, després, Anna. Deixa'm dir només una cosa i em posarem el tema del John Sistia aquí, que fa uns moments ha parlat a Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, respecte a aquestes diligències que ha presentat davant del judici, acceptat pel jutge, Begoña Gómez, l'esposa del president del govern d'Espanya. Ha dit això Bolaños.
Una denúncia falsa més.
Pum, ximpum, pam, pam. 10 minuts i les 11, un segon, sisplau.
RAC 1. Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Vine, esplau, a celebrar l'estrena de Garfield, la pel·lícula, al Cinema Kinépolis Barcelona, esplau. Del 29 d'abril al 5 de maig hi haurà un munt de tallers per als més petits i molta, molta lasanya. A més, podràs guanyar un viatge als estudis de Sony Pictures a Los Angeles, Califòrnia. Més informació i horaris a esplau.com.
Des del 3 de maig torna a viure l'estiu a l'hotel Le Meridien Rat al Passeig Marítim del Vendrell. Gaudeix dels restaurants vora el mar i relaxa't al seu gran spa. Reserva ara i viu l'estiu des del 3 de maig a l'hotel Le Meridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans. L'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 11 fa temps que tant polítics com periodistes i la mateixa ciutadania assenyalen la crispació creixent que es viu a la política espanyola, sobretot al Congrés i a l'Assemblea de Madrid. Les vetusses dialèctiques entre Sánchez i Núñez Feijóo, o les que protagonitza Isabel Díaz Ayuso, són constants amb l'oposició, i precisament per això John Sistiaga dedica la polarització a l'estrena aquesta nit a 4 del programa Otro Enfoque. El programa arrenca amb una entrevista al cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el conegut com a Mar, i també compta amb la participació de Pablo Iglesias. John Sistiaga, bon dia, buenos días, moltes gràcies.
Bon dia Jordi y bon dia a todos.
¿Qué supone volver a 4 y a Mediaset y qué es Otro Enfoque?
Bueno, supone para mí volver a casa porque yo crecí como periodista aquí en Telecinco desde el año 94, empecé a viajar, a cubrir conflictos, guerras, etcétera, y me fui en el 2005 pues para fundar o ser una de las caras fundadoras de 4, así que volver a estas televisiones, sobre todo a 4, es como para mí pues volver a casa. Y Otro Enfoque, Jordi, a ver, vamos a ver si se puede hacer la cuadratura del círculo. ¿Se puede hablar de temas que todo el mundo habla desde otros lugares, desde otras aristas, desde otro enfoque o desde otra forma de preguntar? Pues es lo que vamos a intentar con estos 8 capítulos que van de diferentes temas, pero que arrancan con, como has dicho, con uno que se titula Polarizados, y que francamente no podíamos tener, chico, más suerte que teniendo a Miguel Ángel Rodríguez. Encima se ha convertido en el personaje más buscado en el último mes, ¿no?
¿Has conseguido hablar con él? Y, por ejemplo, y pasa esto.
Le voy a dar una definición. Polarización política, fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos partes irreconciliables. Señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿le suena de algo?
Sí.
Caray, ¿cómo lo has conseguido?
La entrevista a Jordi está hecha hace un mes, justo antes de que conociéramos al Mar desencadenado que lleva copando titulares en el último mes, ¿no? No ha querido volver a que le hiciéramos más preguntas sobre pues las últimas afirmaciones sobre el novio de la presidenta Ayuso, pero esto sin embargo convierte la entrevista en algo mucho mejor, porque es alguien que está hablando sin sentirse atacado y sin sentir que se tenía que justificar. Entonces se abre completamente
ojo, él y Pablo Iglesias, a reconocer que para ellos la política es una guerra, y que en la guerra, normalmente, aunque se supone que hay reglas, no se suelen hacer prisioneros, o ellos al menos son de esos generales que no hacen prisioneros. La guerra es conflicto y ellos son los más malotes de todo esto. Esta es la parte desoladora. De que reconozcan que la polarización se crea, se genera, se fabrica y que todo esto se hace en sus laboratorios de idea y que ellos además son los grandes hacedores de los grandes claims de publicidad, ¿no? De política. Desde el váyase, señor González, a comunismo o libertad.
Uh-huh. Oíamos en el avance que Mar le contesta que está familiarizado con la polarización política. ¿Él se siente responsable de esta crispación que vive en estos momentos la política?
Mira, Jordi, me voy a hacer spoiler a mí mismo en el programa que estrenamos hoy a las 22:50. No se siente solo responsable, sino que la ventaja de no tener que responder a la defensiva es que él reconoce que hasta se siente culpable. Wow. Y esto es una de las perlas de la entrevista, ¿no? En la que viene a decir que esto me gusta, no. Que creo que hay que hacerlo, sí. Que creo que es bueno, no. Que soy culpable, sí. Soy culpable de hacer esto. Pero creo que no tengo otro remedio u otra salida. Lo cual, como digo, es bastante desolador porque está reconociendo que, claro, incluso Jordi a las preguntas de, joder, pero no os dais cuenta tanto Miguel Ángel como Pablo, que al final el tacticismo político está generando una...